Dimecres 18 d'abril, temps pels portaveus. Avui amb Joan Font i Gemma Margalef del grup municipal de Plataforma Calera. Què tal, regidors? Com estan? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Bon dia.
Molts de temes per repassar, i és que hem tingut diverses sessions plenàries entre el darrer cop que ens vam veure aquí a la ràdio, i per tant avui hi ha moltes qüestions a analitzar, i tindrem una part molt més urbanística, de temes molt administratius, si es pot dir així, i també destinarem uns minuts a parlar altres qüestions més de la societat calera. I si els hi sembla, bé, comencem per números, si els hi pareix bé, perquè la setmana passada coneixíem el resultat pressupostari de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar del 2017, any que va tancar amb superàvit de 767.000 euros, per tant, tancament en positiu. I tot i que encara xifres elevades de la ràtio d'endeutament, sí que s'evidencia una disminució d'esta ràtio, una línia descendent, i per tant això també fa que a poc a poc es vagi situant, aproximant-se, en el camí d'aproximar-se cap al límit legal. I també, bé, sí que hi ha un número que s'incrementa, que és el pagament a proveïdors, el període mitjà de pagament, que tot de relacionat amb aquests temes judicials pendents, com és el cas de l'aigua, que després en parlarem, i parlarem en concret sobre la qüestió de l'aigua. Però bé, com valorem des de Plataforma Calera el tancament econòmic de l'any passat, en números verds, en números positius, pel que fa al superàvit, també el romanent de tresoreria de més de 500.000 euros.
Bé, portem un balanç de l'any 2015, de 2016 i 2017. Per tant, estem parlant ja de tres terceres parts de la legislatura. Sí, de clar, perquè quan deixarem la legislatura, el 2009 encara no estigui tancat. Per tant, estem parlant de 3 anys. Si mirem el primer any, va ser tot negatiu, el 2015, romanent de tresoreria negatiu, estalvi net negatiu, l'endeutament negatiu, la regla de despesa negatiu, no hi havia res positiu, el tancament de 2015. El 2016 ja la cosa va millorar i els resultats del 2017 són molt semblants al 2016. Tenim un superàvit al voltant de 770.000 euros, tenim un remanent de tresoreria d'uns 560.000 euros i un estalvi net de 360.000 euros. Això, per tant, és positiu i són molt similars al 2016. Ara, hi ha indicatius en negatiu. Un d'ells és el rati d'endeutament, però hi ha que entendre que si el 2015 el rati d'endeutament superava els límits legals, que són el 10%, que és el màxim, estaven al 135% el 2015, ara el 2017 se tancarà al 123%. Això vol dir que si el 2017 a les entitats bancàries, això se diu deute bancari, se devien 17.100.000 euros, ara se debran 15 milions. Per tant, s'ha reduït uns 2 milions d'euros, que és un 11,76%. Per tant, anem ben encaminats en aquest sentit. I després està la regla de despesa, que també no sortirà positiva, sortirà negativa, en aquest sentit perquè s'ha gastat més de lo que l'Ajuntament hagués volgut, però això també és degut a que hem tingut que fer front a deutes i a obligacions, com pot ser un projecte de la residència que no es va fer, de 450.000 euros, hem que pagar els interessos del parc de bon repòs del conveni que va haver entre l'Ajuntament, l'anterior equip de govern i el propietari pel tancament del part de bon repòs de 590.000 euros, serien 90.000 euros que pagueu en interessos, no? I després també diferents sentències judicials que han sortit en interessos al voltant de 150.000. Això ha fet que la regla de despesa no sortia positiva com a indicador. I després està la morositat. La morositat ja fa temps que s'arrastra, està en un promig de 428 dies, però ja quan lo normal serien que té ser 60 dies com a molt, però això és degut que després en parlarem a la modificació del contracte de l'empresa Aqualia, que ens reclama uns 4 milions d'euros, que això ja fa anys que ens reclama, ha anat pujant cada vegada més, i després també en diferents sentències de la situació urbanística del POM del 2010. No? Això fa que la morositat se dispari tant, quan realment si traguéssim aquests conceptes estarien sobre els 80, 90, 100 dies que m'ho.
I com valoren aquestes xifres que ens explica?
Home, són positives perquè van ben encaminades. Ara, és una feina de formiga. L'important és que hi hagi un control de la despesa ordinària, que els serveis bàsics funcionin i, per tant, l'endeutament, a poc, dins les nostres possibilitats, i a part del deute que han deixat l'equip de govern anterior, doncs, si puguen fer front ara. És un tema que la cala va quedar hipotecada i no s'arreglarà ni en aquesta legislatura ni, i per desgràcia, ni en la propera, no? Però que els pagaments que s'hagin de fer fronts, sobretot diferents de sentències judicials, que després ja en parlarem també ara una que és molt entera, que és la del Castell de Sant Jordi, que este ja no és recurrible, ens reclamen, el jutge ja no vol saber res i tenen que pagar a promenors que l'ha fet 755.000 euros, però això ja parlaré al moment que parléssim de les modificacions urbanístiques, que és un altre concepte. Per tant, el balanç és positiu, el fem positiu, perquè s'està fent la feina que estic a fer, no? És control de la despesa, molt controlada, eliminar gastos no productius i mantenir serveis bàsics i després fer el pagament de les obligacions, tant les que aquest ajuntament té contret de diferents sentències i diferents deutes que va heredar de l'equip anterior.
En parlàvem que una de les qüestions que fa pujar aquest període mitjà de pagament, que cada any va creixent i que per tant això seguirà passant fins que no hi hagi doncs una resolució judicial, per exemple, en el cas de Qualia, tema que es va abordar en el darrer ple, el de dijous sant, en el qual doncs, per unanimitat el plenari va acordar suspendre els efectes econòmics de la modificació del contracte amb Qualia del 2009. Un tema una mica enfarragós, però que la setmana passada en aquest mateix espai intentava explicar i intentava doncs, raonar el portaveu del grup municipal de Compromís per la Cava, el primer tinent d'alcalde, Antonio Espuny. Bé, des de Plataforma Calera, i a més també amb la visió doncs, de que vostès com a regidors estaven a l'època en què es va fer justament un ple per demanar una revisió del tema de l'aigua i que l'anterior govern, que ja doncs, estava en funcions, perquè ja van ser després de les eleccions municipals del 2015, va deixar la carpeta per l'actual govern, que sembla doncs, que estava en mans a l'obra en solucionar aquest problema de l'aigua.
Bé, anem per parts, és un tema delicat i d'explicar-ho no és fàcil, perquè la gent ens pugui entendre, perquè si ho fem massa llarg la gent se... Per tant, primerament, sí que va demanar el grup socialista del PSC al maig del 2015, va demanar un ple extraordinari per parlar el tema de l'aigua. Jo vull agrair personalment a l'Antonio Espuny, al nostre grup també, sí, perquè ell, estant a l'oposició, que va estar del 2003 fins al 2015, aquest tema sempre havia dit que, sobretot a partir d'aquesta modificació que va haver a la Junta de Govern el 2009, sempre ha cregut que ens prenien el pèl els diners, no? I ha cregut amb això. I aquell ple va servir, doncs, bueno, nosaltres vam facilitar perquè necessitaven les firmes del Partit Popular, Plataforma Calera, va ser un monòleg i l'equip de govern que havia en aquell moment, primerament perquè ja tenia els dies comptats, doncs no va fer gaire cas i poca cosa se podia dir. Però els fets ho demostren, no? Este mes s'han fet dos plens sobre això. Un va ser el 3 de març, que era dissabte, que aquí es va demanar la revisió d'ofici a instància de l'Ajuntament en relació als acords de la Junta de Govern dels dies 7 i 28 de maig relatius a la modificació de l'acord plenari del 21 del 12 del 2004. I l'altre dia, el dia 29, que era dijous sant, el que es va demanar deixar suspesos els efectes econòmics de la modificació de l'acord, perquè ens demanen una quantitat d'uns voltants dels 4 milions d'euros. Jo el que vull dir, i fent una mitjana d'història, nosaltres no estàvem a l'Ajuntament, jo personalment no estava, estava el Partit Popular, però jo no, ja m'havia retirat de la política, sí que estava Antonio Espuny, estava Esquerra Republicana, i estava Convergència, que va fer un pacte els dos per a governar del 2003 al 2007. Aquí va sortir a concurs l'explotació del servei d'aigua potable i se li va adjudicar a l'empresa Aqualia. L'empresa Aqualia, en el plec de condicions, se li va adjudicar. Una de les principals raons que se li va adjudicar és que donava, així de clar, literalment, oferia 6 milions d'euros a l'Ajuntament a canvi de que això no es tornés. Però la duració del contracte tenia que ser de 30 anys. Jo, personalment, no estava a l'Ajuntament, però vaig considerar excessiu el temps. I això és golós, donar 6 milions d'euros, perquè dic, ningú regala 6 milions d'euros si a la llarga, si a la llarga els objectius que una empresa se posa, i a més que l'expansió urbanística d'aquest poble, pues, amb la crisi, se va demostrar que no era tal, pues, difícilment se podria aconseguir. Com el temps, i l'Antonio Espuny, i això ja ho va demostrar al seu moment, li ha donat la raó. Bé, de 2005 al 2008 se renumera l'empresa en base als costos de l'empresa d'un equilibri econòmic financer, és a dir, a 0,70 el metro cúbic. Tenim que dir que l'empresa que queda adjudicatària, ells té una renumeració, que és un preu per metro cúbic facturat. Llavors, en aquell temps, quan se li va adjudicar, se li va quedar l'any 2005 a 0,70. Això vol dir que durant els exercicis següents tenia que anar-se pujant l'IPC i a mesura que l'empresa pogués fer alguna inversió o algun desequilibri, que sempre que es demostrés, no? Però què passa? Que el 2009, aquesta modificació feta per Junta de Govern, no per ple, perquè el ple va delegar a la Junta de Govern de Convergència i Unió, això vol dir que transparència no va haver, zero, tot passava a la Junta de Govern. Llavors aquí el criteri ja va canviar. Aquí la remuneració que tenia que tindre l'empresa es fixa en base a unes expectatives futures de creixement i facturació i es prioritza pels anys de la duració del contracte, passant el risc empresarial per al qual se va quedar 30 anys, passa a l'Ajuntament. I això, els que ho van aprovar, que va ser Convergència i Unió, ha sigut un error que ara ho estem pagant. Per tant, considerem, i faré un exemple, que de passar de 0,70 en l'adjudicació, el 2010 ja passa a 0,79, a 0,82 el 2011, a 0,84 el 2013, però la facturació que fan a partir del 2010 ja es nota successivament, perquè el 2014, d'este 0,83 que tindria que ser per la revisió simplificada per la qual se va adjudicar, ja passa a 1,63 el 2014, és a dir, quasi el doble. I aquesta facturació, que tindria que ser en les condicions que en les quals se va adjudicar, de que l'empresa tindria que pagar el que recaudat per metro cúbic facturat d'1.252.000, passa a 2.353.000 l'any 14, perquè el preu de remuneració va passar a 1,63. I el 2016 i encara hi ha un requeriment de l'empresa perquè ho poséssim a 2,25. Per tant, estem parlant que l'empresa ens reclama 4 milions d'euros, en la qual l'Ajuntament i el ple va acordar deixar suspesos fins que alguna autoritat judicial determini que quedi declarar la nul·litat, perquè són lesius els interessos de l'Ajuntament. Per tant, que sàpiga la gent que l'empresa que gestiona un servei públic té una remuneració, que el 2009 se trenca el criteri i passa, com que va haver una crisi urbanística i també volen recuperar els 6 milions d'euros, pues fa una facturació diferent que se canvia al 2009 perquè l'empresa no perdi diners fins al 2025. I això se tradueix que per metro cúbic facturat, perquè els metros cúbics facturats no passen d'un milió de metros cúbics, normalment està al voltant. Com que no ha hagut creixement urbanístic, no hi ha metros cúbics, i resulta que el que fan és pujar aquest preu de remuneració. Això ha perjudicat els interessos de l'Ajuntament. L'altra cosa és el rebut de l'aigua. Però també tinc que dir que el rebut de l'aigua, si tots us fixeu, hi ha diversos conceptes. Primer és el consum. Se factura a través d'uns trams que hi ha, se factura el consum de l'aigua. Després hi ha una quota de servei, hi ha una quota de clavegram, hi ha una repercussió del cànon de l'aigua, que això és l'OCAT, l'ACA, que l'Agència Catalana de l'Aigua se queda també un percentatge, i després està l'IVA, que és el 10%. Llavors, si tenim en compte això, el 2011, ja quan ja el 2009 s'havia canviat el canvi de criteri, l'equip de govern, per exemple, en la quota de servei, passa de 5 euros trimestrals, passa el 2013 a 17,55 trimestrals. I el 2014, en lloc de ser trimestrals, és semestrals. Això vol dir que dels 5 euros trimestrals que es va aprovar el 2011, això és capacitat política del equip que governava, que era Convergència i Unió, passa al 17,55 de la quota de servei. Això és un 251%, és a dir, 12,55 euros més la quota de servei. Una pujada bàrbara. I després, la quota de servei, com que era trimestral, la passen a bimestral, però no, no fan una proporció de passar del trimestral al bimestral, no, no, mantenen la mateixa quota trimestral i, per tant, paguem dos vegades més aquesta quota semestral, perquè ara són 6 mesos en lloc de 4 mesos. Per tant, aquí també recauden 35,04, que és el 33%. És a dir, que en el que nosaltres ja consumim, també l'aigua pues, ha tingut un cost elevat. A més, jo quan vaig ser alcalde, i l'Antonio també com va continuar, teníem una empresa que, bueno, sí, van posar una quota de claveram, però era una quota fixa. És a dir, van creure oportú que la gent del poble no pagués per contribucions especials quan s'arregués una claveguera. Per tant, van posar una quota fixa que eren, en aquell moment eren pessetes, eren unes 300 o 400 pessetes que es pagava fixa. Ara no, ara el 2003 se va canviar aquest criteri i resulta que paguem per l'aigua que entra a casa i per l'aigua que surt. I per l'aigua que surt és per metro cúbic facturat a 0,50 cèntims. És a dir, que això dispara el rebut. Això, nosaltres ja vam dir que s'havia que revisar el pagament d'allò, però sempre quan primer s'arreglés el tema de la qualitat, que és un tema molt greu. Per tant, també hem que dir que, i això ho diu, no ho diu ni Joan Font ni la plataforma ni l'equip de govern, que a finals del 2015, concretament l'Agència Catalana de l'Aigua, va fer un estudi realitzat dels municipis de poblacions a Catalunya de més de 5.000 habitants. No? I resulta que dins de les Terres de l'Ebre, l'Amella, el municipi de l'Amella, un cop sumat les taxes de claveram i del cànon de l'aigua, el preu per metre cúbic surt a 1,97, sent el més car de totes les Terres de l'Ebre. Això és per alguna cosa. Per tant, ja que agraïa a l'Antonio Espuny aquesta constància que ha tingut i ara que tenim ja la capacitat de govern que té, doncs arribar a aquesta situació i esperem que les autoritats judicials donguin la raó a l'Ajuntament i que tornéssim als conceptes per la qual se li va adjudicar a l'empresa Aqualia el 2005.
Un tema dens, complicat i que encara tindrà molt de recorregut judicial, si es pot dir així, perquè a partir d'ara doncs, sí que hi haurà doncs, també molta feina als jutjats i també pendents doncs, aquesta revisió d'ofici amb la Generalitat.
La pregunta, perdona Dani, la pregunta és, a veure, si dos auditories que ha arribat a veure, això no s'ho ha inventat ni l'Antonio Espuny, ni l'equip de govern, ni plataforma, ni ningú, hi ha hagut dos auditories i la qual demostren que aquí hi ha hagut un canvi de criteri en detriment dels interessos del poble i de l'Ajuntament. Jo he sentit dir al portaveu del PDeCAT, que en aquell moment, el 2009, formava part de la Junta de Govern en la qual ell va decidir fer aquest canvi, alegar que els informes estaven avalats pels informes. L'informe pot estar avalat pel qui vulguis. Concretament, aquest informe estava avalat pel Toni Martos, no? L'exgerent de...
Imputat,
l'exgerent de la cara de gestió, no? I algú més. Però, en fi... Un informe tècnic te'l fa si hi ha una voluntat política de canviar el model. M'entens? No es pot excusar una persona de dir, no, és que els informes tècnics ens avalaven això. Sí, però els avalaven, però vosaltres sabeu d'acord en canviar aquest criteri. I el criteri sabeu quin és? Que els riscos de l'empresa passen a l'Ajuntament. I això ho teniu que, abans d'aprovar-ho, ho teniu que ser conscients. No? Per tant, no val excusar-se dient que els informes ens avalaven, i menys encara en la credibilitat que tenia Toni Marcos, que s'ha demostrat la persona o l'assessorament que tenia, de que un criteri polític estigués avalat per uns tècnics. De totes maneres, nosaltres creiem que es vol rectificar i el PDeCAT va votar a favor, com tots els grups polítics, a favor de deixar suspesos aquests efectes econòmics d'aquesta modificació. El positiu queda en la part última, però volia fer aquesta menció de que no és una excusa de que els informes tècnics avalaven aquest canvi de model, perquè els informes tècnics se fan quan l'equip de govern que governa demana aquests informes perquè vol canviar un criteri d'acord amb l'empresa Aqualia. No? Per tant, això no és una excusa. Ara, sempre es vol rectificar i és bo que este punt, que és delicat per l'Ajuntament, que ens demanen molts de diners, 4 milions d'euros, i encara els queda 12 anys de gestió, això al final podríem pagar fins a 17 milions d'euros, no? considerem que s'etiquen fins al final.
Tema, com dèiem, dens i que haurem d'anar seguint parlant, i de la mateixa manera que anem seguint parlant cada cop que ens veiem de temes urbanístics, perquè tampoc s'atura. I des de la suspensió i paralització del POUM del 2010, amb totes doncs, les modificacions que s'han anat fent, amb la recuperació del primer text del 2017, i doncs amb diferents modificacions puntuals que continuen aprovant-se i continuen tirant-se endavant, doncs bé, a poc a poc es va camí doncs, de tindre ja un nou pla d'ordenació urbanística amb tot enllestit, i ara doncs, després de fer el nucli urbà, podríem dir, alguns sectors doncs, el treball més dens està en les urbanitzacions, que també tenen les seues complicacions i les seues problemàtiques cadascuna, perquè doncs, també hi havia temes pendents que s'arrosseguen de litigiositats abans que caigués aquest POUM del 2010. No sé com ho valoren tot plegat des de Plataforma Clera, com s'està fent també aquesta feina a nivell urbanístic.
Bé, no solament tingut una situació econòmica financera lamentable, sinó que també des del punt de vista urbanístic hem tingut també moltes dificultats i pràcticament, no dic començar de zero, però pràcticament sí. I això ha fet que el Pla General d'Urbanisme aprovat el 2010 doncs, hagués quedat suspès el 2016 i això ha comportat de fer un text reforç nou. Havia que triar dues coses, o bé començar un Pla General d'Urbanisme nou o fer un text reforç. Jo crec que la idea de fer un text reforç és menys costosa perquè, primerament, en diners. Fer un altre Pla General d'Urbanisme hauria costat molts diners i l'adjuntació de l'Ajuntament no és per gastar-se diners. I es va decidir fer un text reforç modificat i, evidentment, pues ara hi ha el que comporta des del 2016 fins al 2017 que es va aprovar definitivament este POU, deixant de costat Port Olivet, sector artilleria, Bon Repòs a part, que tenia un tracte diferenciat, pues bé, s'han anat ja fent les modificacions puntuals. Des del 3 de març, que va haver un ple amb modificacions, i el 29 de març jo destacaria, un altre grup destacaria 5. El de Port Olivet, el sector artilleria, on està situat el Torrent del Pi, Bon Repòs, el sector Sant Jordi d'Alfama, sector Bosc, i l'aprovació provisional del que es diu transitòria vuitena, que defineix els elements urbanístics a les urbanitzacions històriques. I ara vull fer un petit comentari d'aquestes 5 modificacions. Dins de Port Olivet se manté en la clau 2-20A, això és una clau molt tècnica, però se manté rústica, és a dir, que no es pot edificar, i dintre de lo rústic hi ha un espai que és no urbanitzable d'especial protecció i una part de zona verda pública. Ara estan pendents els informes medioambientals, per tant, mantenim el criteri que va descalificar aquella zona. I també tinc que entendre que hi ha que negociar amb la Sareb, que una part de, penso que allò està programat per edificar, perquè abans de dia doncs, el dels russos, se ho va quedar el Sareb, i també Port Olivet 2001. Per tant, hi ha que negociar, però de moment és un punt de partida perquè Urbanisme pugui entendre de que el seu criteri que va tindre se manté en el tema de ser una urbanització no urbanitzable d'especial protecció, una zona rústica en general i zona verda pública pendent dels informes medioambientals. Haurà que negociar, evidentment, perquè Port Olivet portarà unes negociacions una miqueta complicades. El sector artilleria queda com a zona forestal de valor. Allí hi havia uns drets adquirits d'uns propietaris i això també estic a negociar per traslladar el seu valor urbanístic traslladar a una altra zona que normalment sigui la zona de Tres Cales. No? També estic a negociar en aquest sentit. Però està declarada aquesta modificació puntual com a zona forestal de valor. Per tant, també acceptant els criteris de la Comissió Provincial d'Urbanisme o la Direcció General d'Urbanisme. Després, el de Pont Repòs. Aquí també s'està negociant els actuals propietaris, se manté com a parc públic reestructurat significativament l'espai públic i privat. Jo el que us puc adelantar és que a l'anterior conveni havia una zona del Parc d'un Repòs que era edificable, anaven 100 habitatges, a la zona situada al sector, al carrer Vall i Pijoan Cruïlla, al sector carrer Llibertat, això desapareix, és a dir, que quedarà lliure d'edificació. Això és molt important, haurà que fer un balanç del cost econòmic que això comportarà l'Ajuntament. I després també té la propietat i la intenció d'obrir l'hotel, per tant l'hotel se quedaria intacte, sense guanyar espai, però sí que hi té la intenció en reformes i, per tant, també s'està negociant amb el propietari unes quantitats econòmiques perquè les dues parts puguin ja tancar definitivament aquest problema que s'ha comportat en diners i equivocacions de l'anterior equip de govern, com un conveni que no tenia ni cap ni peus, i com tampoc encara ens expliquem com pot ser que se li pagui uns 540.000 euros per tindre 4 anys un hotel tancat i després que el vulgui reobrir, no? Això és un tema que penso jo que també estic a negociar en el seu conjunt del cost que l'Ajuntament haurà de pagar al propietari com a una revalorització urbanística de compensar-lo. Però bé, estan negociacions i aquí de moment us puc dir que aquesta zona que es podia urbanitzar en l'anterior conveni de pisos, 100 habitatges, això no es tira. I em sembla que el propietari n'està d'acord. I després està el sector Sant Jordi d'Alfama, sector Bosc, que passa de sòl, estava en la seva aprovació inicial de sòl urbanitzable programat, passarà a sòl urbanitzable no consolidat. Aquí els propietaris hauran de presentar a l'Ajuntament un pla de millora i després valorar-lo i arribar a un acord amb ells. I una cosa molt important, i és que ja sabeu que les urbanitzacions històriques careixen d'un sistema de depuració d'aigües perquè no tenen depuradora. Estem parlant de Sant Jordi, estem parlant de Tres Cales, primera fase, i estem parlant de Calafat. Per tant, aquí se va aprovar inicialment el 3 de març, i ara el 29 de març el que s'ha fet és una aprovació provisional perquè l'ACA ha donat la seva conformitat de que, en base de que aquí no hi ha una depuradora, per poder donar llicències, es pugui fer una depuradora individual biològica a cada permís d'obres que es pugui fer allí, no? Per tant, no serà un impediment que el que no hagi una depuradora puguin demanar llicències urbanístiques en la seva autorització corresponent i també en la seva dependrà de l'habitatge i els habitants que hi haguen dintre de posar una depuradora individual biològica i això, aquesta autorització ja la tindríem feta i així podríem donar ja llicències quan ha estat ja quasi un any i mig tot paralitzat. Això jo destacaria com a modificacions puntuals més significatives que s'ha fet entre el ple del 3 de març i el 29 de març.
I un tema més que abans apuntava a l'inici d'aquest espai de portaveus, que és aquesta sentència sobre el castell de Sant Jordi, un tema del qual ja n'havíem parlat, perquè ja s'havia sortit una sentència, l'Ajuntament doncs, va intentar evitar aquest pagament, i tot i que el jutge sí que ha rebaixat els costos que inicialment reclamava els propietaris dels terrenys, doncs finalment surt una sentència ja definitiva en la qual l'Ajuntament ha d'abonar doncs, aquests 700.000 euros.
Sí, va sortir una sentència fa un any, concretament fa un any, de que l'Ajuntament tenia que pagar a Promocions Calafat el castell de Sant Jordi de 755.000 euros. Jo tinc molt a dir en aquest sentit, no? Perquè quan vaig ser alcalde del 95 al 99, allí vam fer una escola de taller. Allí vam arribar a un acord, a més un conveni signat i va passar per ple, de que els propietaris, aunque tenien el castell tenia una utilitat pública, però havia una cessió a l'Ajuntament, per tant, a nivell catastral ja estava constat dintre de que era de l'Ajuntament, que si no, l'escola de taller en subvenció de l'Estat, no, si no, una cosa no és de l'Ajuntament, no et dona ni un duro. I l'Estat va finançar aquesta escola de taller pagant a tots els alumnes i professorat que va estar i l'Ajuntament pagava tot el material. Això va durar dos anys, tres mesos, i l'Ajuntament, o sigui, a nivell públic i de l'Estat, va invertir allí 130 milions de pessetes, d'antigues pessetes. El que no entenc és que aquesta valoració no s'hagi tingut en compte de que l'Ajuntament s'ha gastat, i això el jutge no ha entrat en raó. Ara, el conveni que es va fer perquè estigui l'Ajuntament diguéssim, castigat a pagar aquesta quantitat és perquè un conveni amb Promocions Calafat, mal conveni altra vegada, la cessió aquesta que se va fer del castell i 500 metres quadrats perimetrals perquè poguessin fer l'escola de taller, resulta que l'Ajuntament va arribar a un acord amb Promocions Calafat per adquirir 4 hectàrees del voltant perimetrals, més el castell, no? Quan el castell ja estava cedit a l'Ajuntament. Això va ser un error i que desgraciadament pues, ho tindrem que pagar. El que passa que promocions que l'ha fet també té contenciosos a favor de l'Ajuntament d'un projecte que va haver de l'enllumenat públic que també ens ho deu, no? I això se pot arribar a un acord de compensació econòmica del que ens deu promocions que l'ha fet i el que la sentència judicial injusta, considero que és injusta perquè allí va haver diner públic invertit i que s'hagi valorat el castell amb uns diners que tota la zona del sòl que havia allí no es podia construir, tot era zona rústica, per tant, considero que va ser un error d'adquirir aquelles 4 hectàrees per a fer 4 tauletes, aunque la gent vagi allí a fer la paella, pues, no ho valia, perquè el castell ja estava decidit. Per tant, una vegada més se va fer un mal conveni i això a la llarga se paga. Però bé, bueno, és el que hi ha i que lamento, perquè així ho tingui a dir, que el jutge no hagi tingut en consideració la justificació dels diners públics invertits en aquell castell.
Per tancar una mica el tema relacionat directament amb l'Ajuntament a nivell de plens, hi va haver una moció a més molt adequada segurament doncs, amb tot el context polític que estem vivint actualment a Catalunya, a l'Estat, a Europa i m'atreviria a dir aquí arreu del món, sobre els presos polítics, sobre els exiliats per reclamar la seva llibertat i el seu retorn. Una moció que doncs, vostès es van abstenir, tot i que com a regidors van fer valdre que vostès estan a favor doncs, de la llibertat doncs, dels empresonats i que doncs, també demanen que s'acabi doncs, aquesta aplicació del 155 que doncs, posaven de manifest que no és pas bona per a Catalunya. Tot i això van doncs, respectant doncs, aquella premissa de ser partit municipal que venen defensant des de la seva presentació a les eleccions del 2015, doncs van fer aquesta abstenció. Suposo que volen comentar una mica també doncs, aquest tema, no? I doncs, també una mica doncs, perquè des del PDeCAT, des de l'altre grup de l'oposició, van lamentar que no fessin un vot afirmatiu, un vot de sí.
Bé, jo vaig explicar altra vegada el que vaig explicar al ple i nosaltres volem respondre el que ens ha dit, el que ens va dir el ple, però jo vaig respondre al ple i el que ens ha dit al seu torn de Sempre amb tu, de Convergència, dient que, perdó, del PDeCAT, dient que nosaltres no havíem estat a l'altura de les circumstàncies, és a dir, que som poc democràtics i que no apreciem la llibertat, no?
Pues sí.
Això és el que considero que ens va dir, que són paraules molt greus. Però bueno, vaig explicar una miqueta la història. Nosaltres, la plataforma Calera, sempre havia presentat-se, de l'any 93 havia presentat conjuntament amb el PP. El 2015 van decidir deixar el PP i presentar-nos per plataforma Calera. Per tant, que mos digui ex-peperos, a nosaltres no mos sap greu. Ell ho vol dir, suposo, en un sentit despectiu, però no mos ho prenem com un espectiu despectiu, ni molt menys. El PP ha sigut un partit important aquí al poble, ha tingut majoria absoluta, ha governat amb el PSC, i les últimes eleccions municipals el PP va ser la segona força política. Per tant, no ens arrepiem de res. Ara han hagut discrepàncies i per això no estem al PP. I gràcies a nosaltres, a la plataforma, el PP no té representació al ple. Bé, dit això, la plataforma Calera és un partit municipalista, és una agrupació d'electors que el seu objectiu és defensar els interessos de la Cala. Evidentment, a nivell ideari, a nivell polític, cada un de nosaltres, de la plataforma Calera dels 15, tenim, allí hi ha gent que creu en la independència, que són independentistes, hi ha gent que creu que en la catalanitat sense ser independentistes, hi ha gent que creu que Catalunya i Espanya tenen que anar unides. Vull dir, hi ha una diversitat d'opinió impressionant. Per tant, vam decidir que en temes referents amb això, doncs, plataforma Calera s'abstindria. Dit això, i degut a la gravetat dels fets, perquè estem en una situació molt complicada i difícil, la GMO, a nivell personal, vam decidir fer 3 consideracions de la moció presentada per l'Associació Catalana de Municipis i per l'Associació de Municipis per l'AMI. Vam fer una declaració individual basada en 3 consideracions. Una d'elles, la primera, era que no compartíem la decisió judicial d'empresonar de forma cautelar i provisional a Carme Forcadell, a Oriol Junqueras, a Raül Noveva, a Joaquim Fort, Josep Rull, nombro tots, Dolors Bassa, Jordi Cruixat i Jordi Sánchez. i per tant demanem la seva llibertat. No estem d'acord. Per tant, demanem, dintre dues persones individual, demanem la seva llibertat. La segona era, consideració era recuperar les institucions i l'autogovern de Catalunya, formant un govern i un president legítim, sorgit de les urnes del 21 de desembre del 2017, i per tant deixar ja sense efecte l'aplicació de l'article 55 de la Constitució, que no és beneficiós per Catalunya perquè perdem l'autogovern. I la tercera és acabar amb la judicialització de la política, recuperant el diàleg polític i el respecte a l'estat de dret. Això és un tema polític, no es pot judicialitzar, ara bé, també hi ha que respectar l'estat de dret. Això són altres consideracions individuals que van fer, i per tant no acceptem lliçons de ningú dient que no estem a l'altura de les circumstàncies i que per tant són poc democràtics. Jo personalment crec que dient clar i català va pixar fora de test, així de clar. Nosaltres hem sigut sempre molt democràtics, hem mantingut els criteris que l'agrupació d'electors va fer, que en temps d'així, i encara damunt es vam arriesgar individualment, a nivell individual, doncs fent aquestes tres consideracions. Que no li agrada? Doncs bueno, doncs no som... No. Si no li agrada, doncs està en el seu dret. Ara que mos digui això, no està autoritzat moralment a dir-ho, perquè la gent meva, lliçons de llibertat i de democràcia, concretament ell, no me les pot donar. I per tant, no considerem que hagi sigut un encert per la seva part. Si vol guanyar vots d'aquesta manera, me sembla que s'està equivocant. Si vol ser alcalde d'este poble que i vol guanyar vots d'esta manera, no aconseguirà, perquè Joan Font i la Gemma Margalef som democràtics, evidentment. Porto molts anys en aquest ajuntament, ha sigut molt democràtic i sempre he defensat la llibertat de la gent. Per tant, que no estem, que digui una persona a nosaltres que no estem a l'altura, com si ell estigués per damunt del bé i del mal, això no ho acceptem. Per tant, considerem, Joan Pere, que t'has equivocat amb aquestes afirmacions tan taxatives, perquè encara així ens han mullat bastant en el tema que ens ocupa. El que hem de fer és que Catalunya tingui un govern propi, recuperar l'autogovern i que la gent de Catalunya, tots plegats, poguessin governar i deixar fora ja l'article 155, perquè és una intervenció que no ens interessa a ningú.
Dit això, tanquem el bloc... diguem-ne de política local, perquè ja parlarem de l'Estat i intentarem fer una miqueta breu, perquè puguem parlar doncs també d'altres qüestions municipals. Què els hi sembla el pressupost de l'Estat a Tarragona per aquest 2018? I diem pressupost, perquè a diferència del pressupost de l'Ajuntament, que després també es poden fer o no es poden fer les actuacions, però que tot està una mica més detallat i ho tenim més de primera mà, el pressupost de l'Estat, hi ha moltes partides que a vegades es fan i d'altres passen de llarg, com els trens. I justament amb els trens és on més està previst invertir aquest 2018 a la demarcació de Tarragona.
Primerament, tot el que s'ha publicat de les inversions del 2018 són intencions, perquè el pressupost del 2018, que jo sàpiga, no s'ha aprovat. No estan aprovats.
I faltarà executar-ho.
No, primer que no estan aprovats, però bueno... Si s'ha filtrat a la premsa, suposo que ha de fer un comentari d'uns pressupostos que encara s'han aprovat i que té el govern actual del PP, té moltes dificultats per tirar-ho endavant perquè els hi falta el vot, en aquest cas, del PNV, compta amb el vot dels ciutadans, però no del PNV. I per tant, bueno, però de totes maneres, ja que no està aprovat perquè hi ha intencions, bé, em sembla que, segons diu la premsa, jo això ho tinc a llegir perquè no...
Bé, el ministre d'Economia va presentar,
271 milions d'euros, ja de pressupost del 2018, lleugerament superior al 2017, però molt lluny del 2016, que eren de 357. Ara, d'estos 271, se'n van a la xarxa ferroviària, van 160 milions d'euros, no? Per exemple, aquí hi hauria que comentar pues, que les rotondes... se faran, sembla que hi ha 5 en licitació properament, una d'elles ens interessa, que la de Sant Jordi, també una altra aquí de l'Almadrava i després també la de Camarles, també considero que és important perquè allí hi ha hagut un lloc, que això que poses al mig de la carretera, aquestes rotondes són necessàries. Ara bé, l'autovia s'ha posat un pressupost s'ha obert una partida de 500.000 euros per l'autovia, Jo penso que si el govern del PP continua, ja que l'alliberament de l'autopista se farà l'any 2019 perquè acaba la concessió, no crec que l'autovia se faiga, almenys en el govern que hi ha ara. Ojalà se fies, perquè hauria de ser una continuació legítima des de l'Hospitalet fins a la Jana, però tinc els meus dubtes, no? I després a DIF, també, a la Demarcació de Tarragona, dedica 28 milions a Rodalies i 12 milions, me sembla, que al corredor mediterrani, no? També està l'alliberament, les bonificacions dels camions de la 340, no? Els camions pesants tindran una bonificació del 42,5% si són trajectes llargs, i si són dels locals, tindran locals més curts, seran del 50%. I també els residents que circulin entre Alcanar i Vilafranca tindran accés de pagar si sempre se fa el mateix dia, no? Això, aquests costos, estan valorats en 9 milions d'euros, tindrà que compensar a Abertis, que és la que explota l'autopista. Bé, això és el que hi ha, que considero que l'autovia tindria que fer-se, això és evident, perquè si no seria un agravi comparatiu entre l'Hospitalet i la Jana, i els altres de l'Hospitalet per amunt, o de el que nosaltres diem del Coll de Balaguer per amunt, ho tenen tot, i aquí sempre sem la ventafocs de tots, i no solament per la Generalitat, perquè si mirem els pressupostos que té del govern central, si mirem els pressupostos que té la Generalitat, quan governava Convergència, el tripartit sempre criticava que la inversió allí era poca, i quan ha governat el tripartit, el Convergent sempre deia que la inversió a les Terres de l'Ebre era poca, no? Vull dir que sempre serem la ventafocs de les Terres de l'Ebre respecte a Catalunya, no? Tot s'acaba al Coll de Balaguer. Bé, considero que l'autopista ha de ser gratuïta ja, la 340, les rotondes són necessàries i l'autovia hauria d'executar-se ja en un pressupost serio i fer-se com a mínim en 2 anys de l'Hospitalet fins a la Jana, com correspon, no? Això és el nostre criteri, però després està el problema de que tu pots pressupostar i després quan acaba l'any dius, bueno, d'aquest pressupost que he fet d'inversions, quan s'ha executat, no? Al millor tu pots pressupostar 1.000 milions d'euros i resulta que el projecte d'execució de l'any en curs és del 20%, no? Vull dir que una cosa és el pressupost, que ja està bé, que és pressuposti, però quin percentatge de pressupost s'executa? Este seria l'altre element a tenir en compte.
Dit això, si els sembla, ens queden encara alguns minuts per parlar. També deixarem parlar a la regidora, sí. Gemma Margalef. Avui...
Considero, jo no és per res, perquè aquí nosaltres anem per temes, el tema urbanístic i tema
jo a Joan sempre li dic això, els temes més complicats.
Tenim aquest acord de que, jo per experiència, me defenso millor, equivocadament o no, però millor, i la Gemma té altres temes importants. El que passa és que últimament modificacions del Pla General d'Urbanisme, el tema d'Aqualia, el tema de tot això, fa que el meu protagonisme no sigui molt elevat, però no es voldria que fos així, però és així, i és l'acord que tenim allà ara. La Gemma, en tema de turisme, a nivell de comerç, a nivell de sanitat i a nivell d'altres temes, també té criteri propi i, per tant, l'actualitat no és ara aquesta. Però, en fi.
Parlem de qüestions turístiques. Venim d'una Setmana Santa que ha estat prou bona a nivell d'ocupació al municipi, tot i que la vam començar amb un temps irregular amb la Fira Alternativa. Arriba una nova edició de les Jornades Gastronòmiques de la Tonyina Roja el pròxim cap de setmana. Aquest cap de setmana hi ha moltes activitats amb Sant Jordi i amb diverses activitats al carrer, una mica les sensacions a nivell turístic que tenen. També ven nous projectes com una col·laboració amb les activitats nàutiques del municipi per fer descomptes amb els comerços locals durant la temporada turística. Una mica de temes, no, regidora?
Sí. A veure, la Fira Alternativa, desgraciadament, el temps no va acompanyar. Ja vam començar la Setmana Santa ja en un peu ja mig coixejant. Van haver parades que el dissabte pràcticament no van poder obrir. Va haver gent que inclús van tindre destrossa en alguna parada. Jo personalment vaig tindre que ajudar amb unes persones a plegar les coses del terra perquè degut al vent se va aixecar la carpa i imagineu-se, no? El diumenge el temps va millorar bastant i se van poder dur a terme les activitats totes que estaven programades, però tot i amb això trobo que potser a vegades tindríem que plantejar-nos si fer la fira alternativa sí que porta molts anys fent-se sempre el diumenge de Rams, però si cau al març potser plantejar-nos de canviar esta data o en estos firaires que molts ja a mi personalment ja me van dir que no vindrien, potser compensar-los econòmicament, perquè si ja són dos dies i mig i un dia i mig ja no poden obrir, pues, lamentablement pues, esta gent amb ganes de tornar, no és per la gent de la cala, però no torna, no té negoci. La Setmana Santa sí que hem tingut una ocupació d'un 80% en el que és en hotels i càmpings, el temps tampoc no ens va acompanyar, és el que passa quan hi ha neu al Pirineu, molta gent decideix anar pues, a esquiar i no anar a la platja. Potser també estem mentalitzats que al mes d'abril tothom volim ja anar a la platja, però, en fi, el que és també a negoci de petit comerç en general, molta gent ha dit que va estar fruix. Vull dir, va ser fruix, si ho comparem amb l'any passat, que va caure pues, a mitjans d'abril. Sí que hi ha una campanya aquest estiu i que és del comerç local. La iniciativa la va tindre, de fet, el grup Balfegó, a través també en Dani de Turisme, també és d'agrair, no? I se faran uns talonaris descompte d'un 10% a totes aquelles persones pues, que realitzen activitats nàutiques, com és el lloguer d'un caiac, com el lloguer d'una moto aquàtica, o lloguer d'un catamaran, o anar al Tunatur, no? A banyar-se en les tonyines. Aquesta gent també té la possibilitat, com fins ara, venien, se banyaven i marxaven, tenen la possibilitat que el grup Balfegó pues, ha posat un bus més cap al tard i poden passar el dia, i jo trobo que també és una molt bona iniciativa perquè coneguin el comerç i la gastronomia, i que potser en un futur pues, puguin escollir l'Ametlla com un lloc de vacances per venir l'any següent, ja que molts d'ells que venen de Salou o Cambrils, pues, a vegades l'Ametlla no és comparable ni en Salou ni en Cambrils, però tenim un altre atractiu com són les cales i també un bon menjar.
Temes vinculats amb el turisme, no sé si ens deixem alguna cosa damunt la taula abans d'acabar aquest temps.
Bueno, esperem que per la tapa roja mos faiga bo.
Esperem.
Que vingui gent, és un pont. L'any passat va estar molt bé, salvo alguns petits fallos que ja van fer arribar al regidor, nosaltres personalment. Però bueno, esperem que aquest any l'equip de govern lo subsani. Nosaltres ja vam parlar amb qui ho teníem que dir i esperem pues, que tot sigui per a millor, que porti gent al poble, que des de luego estem passant uns mesos, sobretot el comerç, pues, no aquí, sinó que és en general, no? Pues bastant malament, i suposem que estos dies pues, almenys que ens alegria la vista veure gent.
Esperem que sí, que sigui també una oportunitat per veure sortir el sol també en tota l'economia local. Ens agraïm que ens hagin acompanyat aquest temps de portaveus Joan Font, Gemma Margalef. Els emplacem d'aquí a un mes quan seguirem repassant l'actualitat municipal, i on també ja els avanço que, aprofitant que estarem molt a prop doncs, de com van ser els comicis, també doncs, farem un repàs als 3 anys de govern municipal i també doncs, com a grup que va facilitar l'actual govern, i també doncs, com a col·laboradors, evidentment, fent política activa, doncs, també quines són les seues aportacions i les seues valoracions a nivell de govern municipal. Regidors, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que passin un bon dia, bona setmana.
Bon dia.
Bon dia.